Bé, bon dia, benvinguts en una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa, que com sabeu us acompanya cada dissabte des de les 2 i fins a 2:15, o també amb diferit els diumenges i els dilluns de les 9 a 2:15 del vespre. Doncs bé, una setmana més aquí, preparats per començar un nou programa. Els continguts del d'avui són els següents.
Lo sumari.
A l'Espai La Cooperativa al Dia us explicarem el registrament del programa 30 minuts. Anirem altres amb Josep Maria Cots i ens visitarà Joan Queralt per fer una valoració de la campanya de la Verem al Priorat. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Sol Post Blanc i el tastarem en directe. Obrirem una vegada més l'anecdotari del centenari. A les rondes del vi li explicarem l'inici del rodatge del videoclip del centenari, que culminarà el 3 de novembre. I acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Doncs bé, ara que ja sabem quins són els continguts del programa d'avui, entrem en matèria i anem a saber les últimes novetats pel que fa a notícies de la cooperativa.
La cooperativa al dia, a Iona Colom.
Xavi, el gerent de la cooperativa Falset Marçà, ens ha explicat que dimarts van tenir la visita de TV3. L'objectiu és la realització d'un programa per l'espai d'entreminuts sobre el model cooperatiu en temps de crisi. Així doncs, s'intenta d'aprofundir una mica més en els avantatges o inconvenients que pot comportar. S'han seleccionat 5 tipus diferents de cooperatives, entre les quals la cooperativa Falset Marçà hi té presència com a model cooperatiu agrari, que s'ha adaptat als nous temps mitjançant, entre d'altres coses, per les xarxes socials o l'agrobotiga online. La gravació vol reflectir d'alguna manera tots els àmbits de la cooperativa, des de la Verema, on entrevisten a dos socis de diferenciades edats, una entrevista al president de la cooperativa Josep Maria Cots, l'elaboració del vi al celler, el procés d'embotellat i etiquetat, el paper essencial que té la Junta a l'hora de prendre decisions, la qual està formada pels propis pagesos, l'agrobotiga o la botiga per internet.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cup Priorat.
Bé, bona tarda, i avui el Joan Queralt. Avui està físicament aquí a la ràdio, entre altres, no? Cada dia l'anomenem. Ell durant tota la temporada ens envia notícies, ens envia recomanacions des del departament, des de tots els àmbits que puguin afectar la comarca, i avui hem dit, bueno, Joan, s'ha acabat la campanya de la Verema. Bueno, possiblement no s'ha acabat del tot, suposo que el Priorat encara queda algun altre, algun poble per acabar, al Marroig me penso que també els hi queda alguna coseta, però bueno, ja és moment de poder fer valoracions a la comarca com ha anat. Joan, tu suposo que tens notícia bastant directa,
sí,
no?
Sí, sí, tinc general. Notícies, perquè és una de les meves feines, saber què passa a la comarca en temes agraris.
Bé,
home, està sent una campanya molt llarga, perquè es va començar a finals d'agost, i tu ho has dit, a Marroig, per exemple, que els hi queda tota la Carinyena, Porrera encara estan a meitat campanya, Poboleda, sí, no cal dir-ho, i Dala del Cornellà i Avi de Molins se pot dir que comença, no? Vull dir, tenim aquí... per valorar la campanya potser hauríem de començar parlant per lo que ha passat a l'estiu. Hem tingut una sequera que des de que hi ha una mica de dades així voluminoses, que deu fer 40-50 anys, perquè ja...
Us els ha anat passant i els han anat llegint, eh? Sí, sí,
ja, sí. Hi ha estacions meteorològiques de 30 anys, però la majoria són de 50 anys cap aquí, o de 60, i l'estadística a nivell de Catalunya diu que aquest estiu ha sigut el tercer més sec de tota la història, no? I en l'agravant o amb l'observació que els altres dos han estat un dintre aquest segle i l'altre a finals del segle passat. Això vol dir que el canvi climàtic pot ser algo hi ha.
Algo hi ha, evidentment.
Amb aquestes premisses, el raro és que hagi hagut brema, perquè tu saps que no ha caigut una aigua.
No, no.
En secar, jo no em pensava que n'hagués tanta. S'està parlant puntualment alguna mermes fins al 50%.
Sí,
però... Si anem a mitges, també depèn si es rega més o menys, però pot estar un 30% menys de collita pel que sento, pel que estic sentint. I l'altra cosa, el bo que té, és que com que ja ho saps, que tant les malalties com les plagues viuen gràcies a l'aigua, i això de la sequedat no els agrada, doncs serà una collita molt bona. Els anòlegs no estan... L'any passat, per exemple, hi havia més desequilibris, però aquest any, tot i que ha sigut més sec, la qualitat és molt millor que l'any passat, no estan tan desequilibrats els raïms.
Hi ha hagut una gran contradicció entre la gent que no esperàvem que la collita sortís tan bona, i a pesar lo sep aguantant, no? Llevat de determinades coses.
I una altra cosa que s'ha observat respecte a l'any passat també va ser molt sec, és que potser les plantes han estat més equilibrades, perquè com que han patit set des que van brotar, ja han estat més equilibrades, s'han acostumat. L'any passat van començar molt ofenoses, molt vigoroses, perquè hi havia humitat de l'hivern, i després, clar, hi havia molta més fulla, molta més raïm, i això va fer que després al final pateixin més. Molta gent, abans de Bermà, em deia que ells veien el mateix raïm que altres anys, perquè veien el raïm, però clar, els raïms aquest any han sigut no tan espessos, no tan grans, i a l'hora de posar-ho a la cistella o a la caixa i pesar-ho, pues, molta gent ha tingut sorpresa. O sigui que, tot i que semblava que fos una companya normal, pues, estarà curta. I podem estar això entre el 20 i 30% menys de mitja, tot sí, i que puntualment jo he vist alguna parcel·la i molta gent l'ha vist amb cets morts, que això ja jo no havia vist mai, per la sequera.
Això serà l'altre canvi que veurem a la comarca, no? Bueno, a la comarca, mundialment, no?
Gràcies a Déu aquí a la comarca es pot regar i les zones no han pogut regar. S'està veient que l'aigua tirada en seny, perquè regar no és tirar aigua, és tirar aigua en criteri, millora la qualitat del raïm i del vi. Això sí, seria en criteri.
Sí, jo he pogut comprovar amb una mica de red, o inclús en parcel·les que mai n'hi havia donat aigua, en guany n'hi he donat, i t'ho han agraït, no? El raïm ha acabat millor i la planta també. Però bueno, és això el que dèiem, la campanya molt... No esperaves el que sortiria a última hora. La gent ha notat que el pes, el mateix volum hi havia menys pes, i sí, això que s'està explicant...
Sí, no estaven tan... Les garnatxes que sempre estaven tan atapides, doncs estaven... Que això els anòlegs és el que volen això, perquè la pell madura millor i són grans més petits, que és el que volen també perquè hi hagi més intercanvi entre la pell i el most. Vull dir que serà, qualitativament, serà una de les millors que hi haurà. I també cal dir que, per exemple, el que ens ve, l'ametlla ja sabeu com ha anat, també, perquè bueno, molts ametllers morts, perquè clar, estan tots a secar i...
L'ametlla és un arbre tonto que no deixa anar la fruita.
I l'oliva de secar, ja veníem de l'any passat que no va brostar, i aquest any jo crec que poca gent de secar collirà. Alguna finca frescal, el regadiu, que gràcies a Déu, la zona on tenim més oliva, fora d'Ullamolins, la majoria, pues, no és una gran collita, perquè també... clar, són recs de suport i el que fan és salvar la collita, que si hagués plogut no hagués hagut més, però hi haurà una collita decent, per dir-ho d'una manera.
Fa dies també vam parlar, bueno, de les diferents formes de cultiu, llaurar, no llaurar, desbrossar, no desbrossar, fer... Suposo que sentem més que s'han posat molt damunt de la taula, queixon, i curiosament aquesta setmana ja he vist un pagès que tenia una vinya que feia 8, 10, 15 anys que no la llaurava, no sé exactament, i ja l'ha llaurat. Diu, bueno, vaig preguntar a l'IRTA, i l'IRTA em van dir, doncs, bueno, ja que ha plogut ara és el moment que pots llaurar aquesta vinya i canviar el sistema. Saps que ho han comentat molts dies, que n'hem de parlar, amb el Gonçal volem organitzar una mica de jornada per parlant. Com ho veus?
A veure, aquest any, per exemple, la gent que ha fet el no cultiu, que ha deixat l'esba, depèn molt de quan la talles, també. Precisament les que han patit més han sigut aquestes, si no s'ha de saber gestionar molt bé això. Vull dir, no és, mira, m'han dit que si no llauro anirà bé, doncs depèn. I en vinya, per exemple, en oliver, el bo que té en no llaurar és que si fa poca aigua, la planta l'agafa de seguida, perquè sí, té les arrels més amunt. Però aquest any, com que no ha plogut res, les arrels que estaven allà el que s'han fet és coure's. I bueno, això s'ha de saber jugar i no és tan fàcil, vull dir, canviar un... Llaurar tothom ni sap i sap que es fa, això si no es fa també s'ha de ser una mica com regar, amb criteri i saber quan s'han de fer les coses i com.
Bueno, penso que no hem d'oblidar i amb això ja ho deixaríem. Crec que has de tornar l'altre dia perquè volia treure'm un altre tema.
Quan vulguis.
Algo que hem de tenir molt en compte i que ho hem dit, som al Priorat. No som a Bordeus, no som a la Borgonya, no som a... som al Priorat, per tant, hi ha factors que et marquen i no ho pots oblidar, com hi poden haver varietats que aquí trauràs tot el suc i, en canvi, varietats foranies no. Però penso que tenim tema per temps.
Sí, a veure, la collita, on han anat, les varietats que han anat millor han sigut a les Garnatxes i a les Carinyanes, que són les que estan adaptats aquí. Els de fora pues, han patit més merlots, cabernets i xirars han patit.
Joan, quedes emplaçat per un altre dia perquè...
Quan vulgueu.
El tema del meu rol. Gràcies i a reveure.
Vinga, fins la pròxima.
Doncs donem les gràcies al Joan per haver participat en aquest espai de Anem al tros d'avui. Ara és moment de saber qui hi ha darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I avui ens acompanya la Pilar Justrilles. La Pilar va néixer a Pradell. L'any 1997 van comprar la finca Mas d'en Rafel, situada al terme de Pradell, juntament amb el seu marit, i els dos es van proposar recuperar els antics bancals de vinya. La finca Mas d'en Rafel és una gran finca on després de la Guerra Civil s'hi van fer grans treballs per fer bancals, quilòmetres i quilòmetres de marges de pedra, magatzems i també una gran bassa, una obra faraònica que es va deixar perdre durant molts anys fins que l'any 1997, com dèiem, van aparèixer la família Penyestrilles i bé, la Pilar i el Xavi van decidir en recuperar aquesta finca. Amb la Pilar volem conèixer doncs qui hi ha darrere del vi Sol Pos i ens ha triat un Sol Pos blanc. Pilar, bon dia.
Bon dia.
Bé, l'any 1997, com dèiem, decidiu comprar la finca Mas de Sant Rafel amb la idea de restaurar i recuperar les terres per poder elaborar vi, no?
Sí, l'any 97 vam fer un canvi de rumb a les nostres vides. Vam decidir que volíem canviar, volíem que els nostres fills es criessin al nostre poble. I perquè nosaltres, després d'estudiar, ens vam quedar a Barcelona treballant. I a l'any 97 doncs, vam comprar la finca Mas Sant Rafel. És una finca molt gran, de 42 hectàrees, on la meitat poden ser conreables. Ara n'hi ha conreades unes 9 hectàrees, aproximadament, i d'aquestes vinyes traiem els nostres vins.
Quin ha estat el repte més gran de recuperar una finca d'aquestes dimensions?
Primer que tot, no teníem molt clar si aquest havia de ser el nostre objectiu, sinó que vam començar a fer vi com una mica de hobby, no? Però a poc a poc, quan entres dins el món del vi, et vas engrescant, i bé, fins amb aquestes quasi 9 hectàrees plantades, doncs això ja suposa una gran feina. I el repte va ser poder plantar amb totes aquestes terrasses que té tot de marges de pedra seca. Poder-les adaptar per poder conrear i per poder conrear doncs, amb els mitjans moderns actuals, no? Amb tractors i tot el que això suposa.
Dèiem que és una finca situada al terme de Pradell, tot i que està a la carretera entre la Torre i Pradell, no? Perquè la gent se'n pugui fer una idea. Estem parlant d'una finca amb un microclima molt més fresc i amb més pluviometria que altres parts del Montsant.
Sí, nosaltres la diferència és que durant a l'estiu pots tenir la mateixa temperatura durant el dia que aquí a Falset, per exemple, és a dir, que estem a una distància molt petita, però en canvi allà tenim les influències del que i el vespre doncs, refresca molt. Per què refresca? Perquè tenim el que són les influències de les garbinades. Potser som de les primeres vinyes de Montsant que té influència d'aquestes garbinades. Això fa que el contrast entre el dia i la nit de temperatura sigui important. Això fa que la maduració doncs, sigui una maduració que mai pateix aquests estrès hídrics que moltes vegades ens trobem amb estius d'aquests tan calorosos.
Això influeix també en els vins, suposem.
Clar, perquè a poc, és a dir, nosaltres no fem res de rec, tot és la planta, se n'anen adaptant al que és el terreny, conreem de manera que la vinya et doni el millor producte possible, això fa doncs, amb podes amb verd, bueno, etcètera, el que es fa per fer bons vins, i amb tot això el que aconseguim és en maduració, acollint quan és òptim i mirant que la sanitat dels raïms sigui el millor possible, doncs fa que aconseguim bons raïms per fer bon vi.
Quin és el terroir que hi ha a la vostra finca?
Bàsicament és entre argila i calcari.
Bé, doncs parlàvem de vins, parlàvem de 7 hectàrees conreades d'elles.
Sí, una miqueta més.
Quines varietats de vinya teniu?
Bàsicament tenim garnatxa. Bueno, val a dir que tenim una petita finca aquí a Falset de Carinyena Vella, que és l'única finca que tenim fora del que és el Mas Sant Rafel. Tenim doncs, aquesta carinyena, tenim garnatxa, tenim cabernet, tenim garnatxa blanca, que és amb aquest vi que està fet amb aquest vi que tastarem després, i hi ha una mica de merlot i una mica de xirà.
I quins vins elaboreu amb aquest?
Elaborem dos negres. Tota la nostra gamma de vins es diuen Sol Pos, i elaborem dos negres, una amb una criança més llarga, de 12 mesos, i una amb una criança més curta de 6 mesos. El de criança més curta està bàsicament fet amb garnatxa, es diu sol post fresc, i el de 12 mesos està fet bàsicament amb garnatxa i carinyana. És a dir, tots els nostres vins intentem que estiguin fets, elaborats amb les varietats que s'han fet aquí, que s'han conreat tota la vida aquí, bàsicament garnatxes i carinyanes.
Molt bé, hem parlat una mica doncs, dels vins que feu. Quin és el mercat al qual van adreçats?
Bàsicament tot se'n va a exportació. Exportació, estem parlant de... potser estem parlant quasi del 90% d'exportació.
I la resta, Catalunya?
Resta Catalunya, sí. Resta sí. Catalunya, sí, perquè...
Sí, sí, la resta de convidats que han anat passant, que tu ja deus ser la 20, més de 20 en portem, tothom es diu que el mercat espanyol és un mercat que està dificilíssim.
Molt dificilíssim i hem arribat a la conclusió que no cal dedicar esforços perquè és molt, molt complicat que et puguin agafar els vins.
Ens anticipaves abans que ens havies portat un sol post blanc per tastar. Què ha de saber qui vulgui tastar sol post blanc?
Sol post blanc, el que volem amb aquest vi és que el que té aquest vi bàsicament en boca és trobes una frescor que t'omple tota la boca i és una mica un homenatge amb aquesta garbinada que fa que els nostres vins i que la nostra finca tingui aquesta climatologia i aquesta especificitat en quant a aquest microclima que té, no? I aquest és un vi que ho reflexa molt bé perquè és un vi que amb nas tu hi trobaràs hi trobaràs notes de fruites tropicals, préssec, una mica de fumat, de fusta, perquè aquest vi té una part de criança amb barrica, però són barriques noves, no? Són unes barriques ja utilitzades, perquè no volem que doni els nostres vins que siguin vins enfustats, sinó que sigui la barrica sigui un complement al que et dona tota aquesta fruita. I el que té en boca és que és un vi molt, molt fresc, molt explosiu. És a dir, que t'omple la boca, que el recordes, és un vi consistent i alhora molt agradable de prendre. I per això he portat aquest vi, perquè com tenim aquesta especificitat de les garbinades que tant ens influeixen amb la nostra finca, doncs volia portar aquest vi per demostrar això, no? Perquè el tasteu i perquè podeu comprovar aquesta frescor que té en boca.
Doncs bé, ens has fet una mica una nota de tast. Si et sembla, anem a fer un tast pròpiament amb totes les seves fases, que esperem doncs, que ens acompanyis. Aquí tens la copa del vi que tu mateix ens has portat. Com sempre, ens posarem en un fons blanc i esperarem les teves doncs, indicacions pel que fa a la fase visual, primer que tot.
Com podem veure, visualment no és un groc molt intens, sinó que és un groc una miqueta més apagat que aquells grocs palla que estem acostumats. Amb nas, el que podeu comprovar que és que té un nas molt, molt expressiu, és a dir, amb nas és un nas molt ple, i trobaràs aquesta mica, el que us estava parlant, aquestes fruites tropicals, i trobaràs aquest préssec, i aquestes notes fumades d'aquesta mica que et dona la fusta, però molt, molt lleugeres. I en boca el que té és un vi que és molt llarg en boca, i alhora, quan te l'acabes de veure, t'omple tota la boca. És a dir, puja cap dalt al paladar, i notes que continues trobant aquestes fruites dins de la boca. És un vi per acompanyar, és a dir, estem parlant d'un vi que ja estem parlant de graduacions elevades i per la seva consistència, per la seva estructura, no tan sols te'ls pots inclús prendre no només amb peixos, que és el típic, sinó amb algun tipus de carn. També hi aniria molt bé. L'altre dia el vaig fer amb un pop a casa i estava boníssim.
Pues mira, la propera pregunta que tenia preparada era quin era el maridatge ideal per aquest vi, però una mica ja ens ho has anticipat, no només per peix, eh?
No només per peix, sí. Estem parlant d'uns blancs que jo sempre anomeno prioretins, és a dir, que amb cos, corpulència, estructura, que t'omplen la boca i, per tant, no són lleugers de beure, sinó que te'ls has de menjar amb tipus de menjars potser una mica més consistents d'uns altres tipus de blancs.
Quina temperatura més o menys recomanes per poder-nos beure aquest vi?
O millor fresquet, que quedi fresquet potser entorn als 14 graus, alguna cosa així.
Molt bé, parlem amb la Pilar Just del celler Mas Sant Rafel, que fent aquí en directe aquest tast del sol post blanc, un dels seus vins, en concret el vi blanc, que elaboren. Pilar, també, ja que et tenim aquí, aprofitant que aquesta setmana s'ha signat la Carta del Paisatge, que tu ets una de les membres de Prioritat, què representa la signatura d'aquesta carta per la comarca del Priorat?
Home, suposa que anem tots a una, no? Suposa que no puguem fer barrabassades en el territori. suposa que tinguem tots uns criteris en quant a com no s'ha de fer les coses, és a dir, que creem unes línies d'actuació que tothom vagi a caminant pel mateix camí.
Jo, si no recordo malament, els primers anys en què es va parlar de carta de paisatge, ja fa bastants anyets, clar, me'l vaig llegir, més aviat el primer document era un document d'intencions, un document d'exposició del que hi havia, i clar, el que jo he preguntat, he participat molt a l'última fase, per tant, les reunions que hi van haver allà al castell, una cosa que estic bastant intrigat és la... És un document de recomanacions i, clar, no és un document d'obligació d'executar tal com marca la caixa, la carta, no? Això és el que hauríem de dir tots els que hi han participat, que, bueno, que tots els ajuntaments o totes les persones implicades, que aquesta carta fos no simplement un document de recomanacions, fos un document d'algo més, de lo que estem obligats, entre cometes, a fer perquè la comarca arribi a la finalitat de ser patrimoni de la humanitat, no? Aquest és
qualsevol regió o monument o que sigui declarat patrimoni de la humanitat, hi ha d'haver un acompanyament, que una mena podria ser la carta del paisatge, no? És a dir, que hi ha coses que no es poden fer, no es pot modificar el territori de qualsevol manera. Vale? Llavors, doncs, el que tu em dius que potser és un document d'intencions.
Sí.
El que passa que hi ha moltes sensibilitats dins de la comarca i molta gent, com tu sabràs, si no es feia com un document com una carta de recomanacions, no podia signar. Doncs jo crec que a poc tothom que l'ha signat i aquells que no l'han signat que s'ho plantegin, que puguin dir ens la fem nostra i serà com un document d'obligacions a l'hora de
jo hi
com
crec,
actuar.
Jo crec que això vol
home,
dir que
també...
és el que veus que, bueno, a última hora tots hi farem cap, no? Perquè és de les poques alternatives que tenim aquí a la comarca i hem de fer. Però bueno, jo també volia tornar en el vi, m'agradaria, no vaig tastar encara, espero posar la boca, però clar, el que m'agrada d'aquest vi, Garnatxa, Garnatxa Blanca, no? La Garnatxa és una varietat punyetera, complicada, delicada, però que ben arribada al seu final, al final de la seva vida, me refereixo com a raïm, que passa a ser vi, és molt agraïda quan tu te'l poses en boca, no? L'he treballat la Garnatxa Blanca i sé que a vegades dius, carall, li fumaries una bufetada, no?, perquè et portes molt malament. Bueno, té la pell molt sensible, l'afecta molt els canvis d'humitat, els canvis de temps, però quan ell arriba al final és molt agraïda i suposo que aquest vi, com totes les vins de Garnatxa Blanca, suposo ara el tastem i no mos quedarà desmerescut de cap manera, no?
Sí, jo crec que parlem de garnatxes, és a dir, si com a comarca, com estic parlant nosaltres som Déu Montsant, no? Com a Déu Montsant, jo crec que si amb alguna cosa ens hem d'identificar en els nostres vins són amb les varietats que tota la vida s'han conreat aquí. És a dir, no podem fer vins de merlots. Quants vins de merlots es fan a tot arreu? Quines són les varietats que sempre s'han conreat aquí? Quines són les varietats que sempre han donat bons resultats aquí? Doncs sí, podem fer cupatges amb altres varietats, amb aquestes varietats més forànies, però si tu treballes amb aquestes varietats que sempre s'han conreat aquí, que tenen una especificitat, perquè nosaltres tenim una climatologia i uns terrenys determinants on tenim uns altres. Doncs anem a buscar, anem a treballar bé aquestes varietats, anem a fer vins que una mica reflecteixin el que és el nostre territori, la nostra comarca, no? I això és el que intentem fer des de Sant Lleçà Sant Rafel.
Estem d'acord.
Doncs molt bé, Pilar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant el programa d'avui. Una cosa abans d'acabar, voldríem que ens donessis un número per saber qui és el guanyador del sorteig que havíem de fer la setmana passada dissabte, però que per coses que no venen potser al cas no vam pensar de fer, no? Llavors voldríem que ens diguessis un número de l'1 al 35 per saber qui és el guanyador de la pregunta que vam fer de quin any es va fundar Cellers Joan Simó, 35 participants, si ens dius un número de l'1 al 35.
El 22.
Doncs el número 22 és la Maria Jesús Gil, que s'emportarà doncs, l'ampolla del vi que tastàvem quan va venir el Gerard Vallevell, el vi Sentius. Tu també ens has portat una ampolla de Sol Postblanc per sortejar, que sortejarem la setmana que ve de tots els participants. Com està el tema de les vendes, les fires, aquestes coses? Viatgeu molt?
Sí, t'has de moure molt. Si vols vendre a l'estranger, t'has de moure molt. El que passa que, bueno, quan tens bon producte i també és, ara a poc a poc tenim una miqueta més d'experiència, no? Doncs ja comences a conèixer el mercat, tens els teus importadors, tens gent que confia en el teu producte, nosaltres som un celler petit, per tant, tampoc no som cellers de grans produccions, doncs fem una cosa molt mimada, molt delicada, molt, molt nostra, no? I hi ha gent que valora tot això. Hi ha gent que està disposada a comprar coses diferents i coses no, que no tenen tant nom i que descobreixen bons productes i sempre hi ha mercat. El que passa que t'has de moure. T'has de moure i no t'has de quedar sentat a casa.
I si algú està interessat en visitar la vostra finca, el vostre celler, hi ha la possibilitat?
Sí, que ens truqui i no hi ha cap problema. Nosaltres no tenim el celler obert a visites allà en un horari, però quan ens truquen gent que coneix el vi, que l'ha tastat, que vol conèixer on se fa, amb quina finca o com és la finca, doncs cap problema, ens truca i li obrim les portes encantats.
Doncs molt bé, Pilar, moltes gràcies, molta sort en aquest projecte doncs, familiar que vau engegar ja fa uns quants anys, que esperem que sigui tot un èxit i que tingueu molta sort en el futur.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pilar.
Bé, seguim endavant, el temps se'ns tira a sobre, gairebé com sempre, és moment d'obrir una vegada més l'anecdotari.
Anècdotes d'un centenari.
Bé, teníem a les nostres mans aquests dies i tant investigant la història de la cooperativa, ne vam llegir unes de Marçà i avui ne tenim una de Falset. Us l'adreça a la cooperativa, als tallers Pomar, Germans, en Pons, que són els que construïen el celler, no? Dirigida a don Miguel Barceló, el president i fundador de la cooperativa. Muy señor nuestro. Hemos recibido el telegrama del señor Extrem e inmediatamente me he personado en casa del señor Martinell, el César Martinell, a recoger los planos de planta baja y fundaciones. Imprescindibles para empezar a construir, puesto que el plano que ustedes tienen es únicamente para la excavación y no sirve para el replanteo justo de muros y lugares. Hoy quedarán terminados y hasta pasado mañana no estarán las copias. El viernes iré a ESA, o sea, a Falset, en el correo de Madrid, en el tren, ¿no?, para ya dar comienzo a las obras del sindicato. Le adjunto talón de partida de cal hidráulica. Nos hemos tomado la libertad de facturar en su nombre, suponiendo que no tendría a la recepción ningún empleado de nuestra casa en ESA. Aquesta carta està datada a Barcelona el 6 de maig del 1919, la data que consta a la construcció del celler. Encara el 6 de maig havien de començar a construir. I una altra que diu, curiosa, perquè està precisament construint el que avui estem restaurant, no? La teulada de les màquines, el que avui està a punt d'acabar. Data Barcelona 4 de març de 1922, dirigida al sindicat agrícola, a Falset, molts senyors nostres, aquest està en català, amb l'objecte d'evitar discussions, ja que per la nostra part desitgem anar el més de la perfecta harmonia amb vostès, hem encarregat de fer la liquidació total de l'obra al director de la mateixa, el senyor César Martinell. I al manifestar ha dit, senyor, que tot lo fet des de la data en què foren contractades les tines fins a l'acabament de l'obra havia d'estar subjecte a una revisió de preus. Ens ha manifestat, dit senyor, que si bé és veritat que ell va presenciar aquest acord, desitja de vostès la conformitat per escrit per fer la liquidació a la revisió de la part avançada. Confiant, li enviarà el més prompte possible i, com sempre, queden vostès afectíssims. Bueno, Pomar i Germans en Pons, des de persones els que es construïen. La cosa ja començava a tirar endavant. Havien acabat la teulada i començaven a fer les tines. Bé, la setmana que ve suposo que us podrem explicar més coses.
Doncs el centenari dona per moltes anècdotes. Cada setmana intentem portar-ne alguna aquí a les zones de Ràdio Falset. És ara moment per saber quina és la situació de la filmació de les rondes.
Les rondes del vi.
Bueno, estem a dissabte i aquest dematí hem començat a filmar. Tan sols dir-vos que ja hem començat, que la filmació del videoclip ja està en marxa. Dies atrás vam fer totes les gravacions i ara hi ha pel·lícula al canto i aviat si bon llestim. Hem estat al celler de Baix de Marçà i al castell. I aquesta tarda, a la vinya per filmar, bueno, a la Rim Severma, i a la sala de botes del celler, amb els nens i nenes de l'escola. I demà seguirem. Però sí que us volem recordar una cosa, sobretot. Escolteu bé, recordeu tots aquesta data. 3 de novembre per la tarda. Esteu tots convocats, tots els socis de la cooperativa, els familiars, els amics, tots els marçalens que fa els 7 anys i tothom que ens vulgui acompanyar. Serà possiblement el cercavila més multitudinari i més curt de la història. Però podreu dir, jo hi vaig ser, i tu hi voldràs ser? Recordeu aquesta data, 3 de novembre per la tarda. I amb això, fins la setmana que ve.
Doncs bé, és moment de saber quina és la pregunta del concurs d'avui quan estem ja a punt d'acabar aquest 100 anys fent vi.
Esperonem el programa.
Quin dia està previst fer la cercavila que tancarà el videoclip del centenari?
Ja veieu que fa breus moments que ho acabem de recordar. Iona, si vols fer la pregunta una altra vegada, si us plau.
Quin dia està previst fer la cercavila que tancarà el videoclip del centenari?
I com sempre, les respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm, el 100 amb números. Per tots aquells que vulgueu participar, sabeu que avui sortegem un sol pas blanc, aquest vi que ens portava la Lourdes Just de Cellers Mas Sant Rafel, i que veu, recomanem a tots que tasteu, perquè doncs, és un gran vi blanc i aquí a la comarca del Priorat no estem massa acostumats a veure vins blancs. És, per tant, tota una recomanació. I amb això acabem el programa d'avui. Com haureu notat, potser alguns de vosaltres, és un programa enregistrat perquè avui s'estan gravant doncs, totes aquestes rondes del vi. Per tant, no han fet el sorteig corresponent a la setmana passada perquè encara no s'havia tancat, com si diguéssim, el termini per enviar els vostres correus. Així, doncs, la setmana que ve farem doble sorteig. Sortejarem doncs, l'ampolla de Sol Pos i també sortejarem l'ampolla de Gran Metz de la setmana passada. Us emplacem doncs a tots vosaltres a que ens escolteu una setmana més el proper dissabte a partir de les 2 i fins a 2:15, ja ho sabeu, 100 anys fent vi, també repetició diumenge, i dilluns des de les 9 i fins a 9:15 a la sintonia de Ràdio Falset. Donem les gràcies com sempre a la Iona Colom, al Josep Maria Cots, als nostres convidats d'avui, al Joan Queralt i a la Pilar Just de Cellers Sant Rafel per haver-nos acompanyat i com sempre al Jordi Borja, el nostre tècnic. Sense ell no hi hagués hagut 100 anys fent vi.